Sigueu molt benvinguts als Oficis del Llibre, un programa on donem veu als professionals de l'escriptura, de l'edició, del disseny o de les lletres impreses. Als Oficis del Llibre us portem les activitats de la biblioteca, els llibres per a llegir, els que més ens agraden per a regalar a la mare, al pare, a tu, a mi, al Pepet o a la Maria. Els Oficis del Llibre, un programa de ràdio L'Escala per a la xarxa de comunicació local. Amb Judit Covenya Guàrdia, comencem. Qui ens visita avui?
Els Oficis del Llibre, tornem a ser aquí. Com estem? Avui tindrem de convidada la Montserrat Terrones perquè ens expliqui què és el projecte Finestres, que no és un projecte, ja és una realitat, o dues. Ens ho explicarà ella quines dues realitats són aquestes. I un cop hàgim parlat amb ella, farem allò que fem cada dia. Us recomanarem unes quantes lectures, uns quants llibres per llegir, per anar a comprar, per anar a trobar a la biblioteca o a la llibreria que tingueu més a prop. I potser fins i tot tindrem temps d'alguna lectura. Dit tot això, hola, què tal, Montserrat? Com estem?
Hola, molt bona tarda, com esteu? Nosaltres bé.
Una mica passats per aigua, però vaja, bé, bé, bé. Em diuen tot això, les notes de premsa, els Googles i articles que es llegeixen d'aquí i d'allà, que la Montserrat Terrones és llicenciada en Humanitats i en Documentació, idea en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada, que et vas iniciar l'edició a Editorial Minúscula, que més tard va seguir com a editora a Ediciones a Cúpula. Finalment, vas crear la teva pròpia agència literària especialitzada en còmic i il·lustració, i aquí ja ens hi anem acostant, amb una editorial, la teva Garbuix Books, i a més d'editora ets traductora i divulgadora. Per tant, això de la ràdio i la premsa també ho tens per mà. Però avui t'hem convidat perquè resulta que heu obert dues finestres molt grosses. Unes finestres llibreria i la finestres editorial. Què és Editorial Finestres? Va, explica'ns-ho.
Sí, bé, doncs Editorial Finestres és una editorial de còmic adult, per adults, en llengua catalana. De fet, és diria, l'única editorial que existeix en l'actualitat especialitzada en còmic adult en català. I naixem amb l'objectiu d'intentar normalitzar l'existència de còmic català, còmic adult en llengua catalana. Perquè insisteixo sempre molt amb el tema adult? Perquè de còmic infantil i fins i tot juvenil, en llengua catalana sí que n'hi ha. És una proposta que està consolidada, no? Però el que és la proposta de còmic adult, no, hi ha hagut algun intent, però molt, molt residual, i realment hi ha un buit de mercat important.
Hi ha un buit de mercat, no? I quan diem còmic adult, estem dient allò que els francesos en diuen bande dessinée, que pot ser des d'una novel·la transcrita a dibuixos i algunes lletres.
Bé, la bande dessinée és l'expressió francesa per referir-se al que aquí diem còmic.
Sí.
I engloba tant des tant del còmic infantil com a l'adult, exacte. Uh-huh. És com la paraula manga, que nosaltres la fem servir per designar el còmic japonès, però en realitat manga en japonès el que vol dir és còmic, no? O sigui que per ells el que estem fent nosaltres és manga.
Llibres dibuixats.
Bueno, més que llibres dibuixats, el còmic és un tipus de llenguatge que empra text i imatge, tot i que a vegades no empra text, només és imatge, i que té un tipus de narració seqüencial, que de fet és el que és característic del còmic, més que res, la narració seqüencial, que són amb imatges fixes, i la diferència és que amb el cinema és amb imatge mòbil.
Sí, està entre la literatura i el cinema, no? Diríem, entre la... Seria un pont entre una cosa i l'altra, el còmic?
No necessàriament. Però és que tampoc voldria identificar el còmic com un llenguatge que és dependent d'altres tipus de, de llenguatge, sinó que té autonomia pròpia.
I no us hi poseu per poc, perquè esteu fent una proposta que és fer 10 títols l'any, no? Mínim? Màxim?
Bé, mínim i màxim.
Mínim i màxim. Això vol dir traduccions o vol dir còmics directament fets en català? Com ho plantegem? Perquè a més d'això hi ha propostes també de premi, el Premi Finestres, que serà la següent cosa a explicar-nos.
Sí. A veure, l'editorial el que vol és... tractar l'existència de còmic adult en llengua catalana com si fos una cosa normal, no fos una excepció. Això vol dir que hi ha d'haver una presència periòdica, no? De nous títols a les llibreries. Per aquesta raó, doncs, en aquest el programa anual hem triat o hem decidit que siguin 10 títols, que és suficient quantitat com perquè realment hi hagi una presència periòdica, però també és suficientment petit com perquè a l'hora de la tria dels títols que publicaràs et permeti ser molt selectiu, no? En funció de la qualitat dels títols. I d'entrada, el que publicarem serà traduccions al català dels títols actuals, o sigui, novetats actuals del mercat internacional, seleccionat en funció del que considerem que és més rellevant i més interessant que estigui traduït al català, tenint sempre present de que la nostra línia editorial és la del còmic d'autor, o sigui, no publicarem ni superherois, ni manga d'aquest tipus més comercial, ni obres de gènere, no? Sinó que això, amb produccions més autorals,
sí,
no?
Autorals, sí, amb autoria pròpia.
Sí, i llavors, més endavant, sí que la idea està, a banda de les traduccions, doncs, tenir producció pròpia, és a dir, obres ja creades per autors que treballen directament amb llengua catalana. La qüestió és que els processos editorials per creació de... els processos editorials i els processos creatius mateixos dels autors per creació d'obres d'aquest tipus són bastant llargs, amb la qual cosa necessitem un o dos anys de marge per realment poder començar a publicar obres pròpies.
I d'aquí sorgeix la idea d'instaurar el Premi Finestres de Còmic en Català?
La idea de tenir el Premi Finestres de Còmic en Català ve de que l'editorial Finestres s'engloba dins d'un projecte més gran, que és el projecte Finestres, que ara per ara és una
llibreria bonica.
Sí, que està al centre de Barcelona i que també hi ha unes beques a la creació pel que fa a l'assaig i uns premis literaris de novel·la a obra que ja ha estat publicada, no? I llavors es va decidir que es volia fer exactament que es volia, no?, també crear un premi de còmic en llengua catalana i entraria dins aquesta part del projecte, o sigui, la part de beques i premi. I en aquest cas sí que hi ha una cosa que és important, que és que el premi, pel que fa a la dotació econòmica que té, s'ha volgut que sigui la mateixa que tenen les beques de creació a l'assaig.
Que són importantíssimes.
I els premis de novel·la, a novel·la ja publicada, que són 25.000 euros. Perquè s'ha volgut que el còmic estigués a la mateixa categoria, no? Vull dir, que es considerés de forma paral·lela, no?, al que és l'assaig i la novel·la. I si algun dia hi ha alguna altra, una altra beca o un altre premi, doncs que siguin manifestacions artístiques equiparables.
Organitzar això val molts diners i vol molta voluntat i visió i amor per la cultura, així en general, i pels llibres en particular, de la mena que siguin. Qui sou a Finestres? Qui hi ha darrere? Qui dona suport a tot això.
Sí, tot el projecte.
Perquè aquesta societat catalana nostra sempre hem de pes, no? Com que sí. No tenim estructures d'estat, ens hem de vestir a base de gent que s'estimi això. Qui és aquesta gent, si es
a
pot
veure,
dir?
Sí, tot el projecte Finestres en sentit ampli, les beques, l'editorial, la llibreria, i que ja hi és oberta, i la llibreria que s'obrirà...
Sí, que esteu a punt d'obrir la segona, eh?
Sí, sí, especialitzada en arts visuals i en còmics. Doncs tot aquest projecte és un projecte de mecenatge, o sigui, de filantropia, que està finançat per l'empresari farmacèutic Sergi Ferrer Salat, que amb l'afany cultural, no, també de revertir en societat, no, a la societat,
Sí, sí, part dels seus beneficis sí. O guanys.
Impulsar aquest projecte.
Déu-n'hi-do, Barcelona té sort amb aquestes coses ara, no? Fa 3-4 anys que hi ha l'impuls de persones que tenen aquesta, bueno, que tenen diners i que són capaços de jugar-se-la i de posar-los al servei de la cultura. Tant de bo se n'hi animin més i s'hi acostin. Què diries a la gent que se'ns escolta? Perquè s'acostés a Finestres Llibreries.
A la llibreria Finestres,
Què els hi diríem?
Home, doncs que tenen l'oportunitat de trobar en el centre de Barcelona un espai de molta calma, amb una estètica molt cuidada, una llibreria en la que poden llegir, de fer més, de forma molt còmoda, i que està... que l'equip humà que hi treballa, cadascú especialista amb la secció que té el seu càrrec. Vull dir, això sí que quan es va fer la construcció de l'equip es va tenir molt en compte les persones que formarien part de l'equip, perquè es buscaven doncs professionals de referència en el sector i en la seva i en la seva matèria, no? I a més, ara m'ha fugit el cap, volia dir amb el discurs, que la selecció, sí, és una llibreria en què es treballa moltíssim, sobretot al fons, i que no està tan pensada per tenir les últimes novetats, que també hi ha les novetats, sinó que el que és una... com una llibreria d'autor, no? Vull dir, en la creació del fons.
Que cuideu el fons, cuideu catàleg. Tenir un catàleg interessant.
Sí, no deixa de ser, en certa mesura, com autoral, també, no? Vull dir que pots trobar propostes que no trobaries en un altre lloc. Vull dir que és una experiència de descobriment.
I parlant d'autors, a qui podem trobar d'aquests autors que trieu?
No? A la llibreria o a l'editorial?
Parlem de l'editorial, va, que sí. És al capdavant de la que estàs tu, no?
Sí. Doncs mira, l'editorial, tot just hem començat a publicar aquest mes de novembre i ho hem fet amb dos títols, que volen ser representatius del que vindrà després. I la selecció també ha estat molt pensada. El primer d'ells és L'accident de caça, que és una novel·la de David Carlson i Landis Blair, que va guanyar el premi a la millor obra al darrer festival d'Angulema, de Festival de Còmics d'Angulema, que, per qui no ho sàpiga, és el festival de còmics més important d'Europa. I es tracta d'un true crime, això que ara...
Sí, que s'està posant tant de moda també en d'altres formats.
Sí, i un drama, ara diré una castellanada, però bueno, un drama carcelario, no? En què el protagonista es queda, bueno, té la mala experiència vital d'entrar a la presó en el mateix moment just en què s'ha quedat sec, no? Vull dir, que és una davallada als inferns.
Del tot, del tot.
Considerable. I a més és que són fets reals. I bé, és una obra molt fosca, tant gràficament com la història que explica. Però que en el fons el que és un llibre que és una història de la relació entre un pare i un fill i del poder redemptor de la literatura i de l'amistat dins de la presó. És una obra realment amb una densitat literària bastant potent i amb un treball gràfic realment molt, molt important. Vull dir, és una obra major, no? Vull dir, d'aquestes
sí.
que passaran a la història. I aquesta per una banda,
I
que seria
l'altra?
Una novetat pura i dura, no?
Uh-huh.
I l'altra és una obra d'una autora francesa que es diu Penélope Bagieu i que es diu Intrèpides, i és un recull de 30 retrats breus, de 5, 6, potser com a molt 8 pàgines, cadascun, de diferents dones que van tenir la valentia, el coratge, i d'aquí a Intrèpides, d'enfrontar-se a l'adversitat o al paper que el destí les feia esperar pel fet de ser dones, no?
Uh-huh.
I hi ha casos molt coneguts, no? Com per exemple el de la col·leccionista Peggy Guggenheim, sí, o el de la Tove Jansson, que és l'autora dels Moomins, però la major part d'ells, en el fons, està parlant de dones d'una gran importància i d'una gran vàlua i que són completament desconegudes.
No?
Sí, exacte, no? I que ens les permet descobrir, no? I a més, la Penélope Bagieu té la gràcia de que té una forma d'explicar-ho com molt divertida i molt desinvolta, que fa que realment, quan tu te l'estàs llegint, llevat de les històries més dramàtiques, tu estàs llegint amb un somriure, no?, a la cara.
Uh-huh.
I bé, és una lectura que realment aprens molt, no?, i coneixes, doncs, bueno, doncs, moltes dones que han molt destacables que d'altra forma no tindries oportunitat de conèixer.
Això que anem dient, no?, que hem de tenir referents i que les nenes han de poder tenir referents.
Exacte,
dones
més...
que en falten a tot arreu.
Sí, i a més... Fins i tot és un llibre que, tot i que està pensat per públic adult, però per noies joves que estan a l'institut o fent l'ESO,
uh-huh,
els hi pot servir, doncs, això de, com a model, no?
També funcionaria.
Sí, exacte.
Està bé. Déu-n'hi-do la feinada.
I
sí. Alhora tenim res, ens queda molt, molt poc temps. Jo voldria que amb aquest poc temps... expliquessis què ha de fer algú si es vol presentar aquest Premi Finestres de Còmic, no?
Sí.
Perquè doncs, és una bona manera de donar ales.
Sí, doncs mira, el Premi Finestres de Còmic ja està oberta, el pla de presentació, uh-huh, s'acaba el 28 de febrer, i el que ens han de presentar és un projecte de còmic, no l'obra acabada.
Sí.
I ens han de presentar un dossier amb 24 pàgines acabades, i també que inclogui la sinopsi completa de l'obra, a banda de les dades personals. Tot això ho han de plantejar amb un PDF que ens han de fer arribar a través del web de l'editorial, que és editorialfinestres.com. En qualsevol cas, al nostre web troben les bases
tota
detallades del que han de fer.
I escolta'm, la Montserrat Terrones té temps de llegir altres coses? Què tens a la tauleta de nit?
Doncs mira, ara tot just m'he acabat el llibre de la Viviana Càndia, Azucre, que va sobre, publicat per Pepitas Editora, que va sobre, és un cas real també, d'un grup de nens, nois, jovenets, gallecs, que els van dur a treballar a Cuba, dient-los que els duien a treballar, però que estaven enganyats, perquè quan van arribar allà el que anaven a fer era d'esclaus.
Mm-hmm.
I és una història, es veu que és molt desconeguda i que s'ha recuperat en aquest llibre, i la veritat és que és una lectura que, bueno, tot just la vaig acabar ahir a la nit, però és que em va encantar.
Doncs mira, ja tenim recomanació, la primera,
sí,
per aquest programa. No ens queda més temps, Montserrat, moltíssimes gràcies,
mm-hmm,
per explicar-nos què és Finestres, que són dos espais, dues llibreries fantàstiques, mm-hmm, al vell mig de Barcelona, i una editorial també, molt interessant,
sí,
que ens portarà còmics a casa.
Exacte.
Eh? Moltíssimes gràcies. Bona tarda.
A vosaltres. Adéu.
Adéu.
Els oficis del llibre. La biblioteca llegeix.
Els joves catalans. Modernet. @modernetdemerda. Activista per la llengua i derivades a Twitter. Amigues i amics, no ens entenc. Ens rebel·lem quan ens toquen els drets fonamentals. Ens rebel·lem quan el masclisme s'enquista. Ens rebel·lem quan ens volen extingir el planeta. Ens rebel·lem quan ens neguen el futur laboral. Ens rebel·lem quan pretenen censurar-nos. Ens rebel·lem quan l'homofòbia es cronifica. Ens rebel·lem quan l'extrema dreta creix sense parar. Ens rebel·lem quan la poli ens hòstia. Ens rebel·lem quan ens empresonen polítics per fer un referèndum. Ens rebel·lem davant les injustícies del món, des de Xile fins al Kurdistan. I no ens rebel·lem quan pretenen que deixem de parlar la llengua amb què ens han parit? Per què el català és l'única lluita que la nostra generació té abandonada? Com pot ser que estiguem a primera línia de totes les batalles, menys d'aquesta? Per què ens fa vergonya ser qui som a l'hora de parlar si en tots els altres aspectes de la vida no parem de reivindicar poder ser qui som? En quina mena d'armari estem tancats, tan guapos i valents que ens trobem encapçalant totes les altres lluites del nostre entorn? És un cas d'estudi el nostre. Ens passa pel cap deixar d'estimar qui volem per no ofendre els altres? No. Ens passa pel cap deixar de combatre el canvi climàtic per no desagradar els negacionistes? O deixar de denunciar la violència masclista permanent per por ser reiteratius? No, no trobaríem normal res d'això. Quan es tracta de la llengua, però, la nostra actitud canvia. I l'únic que trobem normal, l'únic atac que permetem, l'únic futur que tolerem que desaparegui, l'única lluita que compta amb la nostra renúncia és aquesta, la de la llengua. Compte, aquesta carta no pretén ser una esmena a les altres llengües. Només faltaria. Parlem el català, parlem el castellà, parlem l'anglès, parlem totes les llengües que sapiguem i que ens vinguin de gust, que tenim la immensa sort de ser plurilingües. Però parlem el català, o dit d'una altra manera, no deixem de parlar-lo. El simple fet de parlar-lo és, avui, una revolució, perquè molts no volen que existeixi. No volen que el parlem, perquè fer-ho significa rebel·lar-se contra el monolingüisme i la intolerància, perquè és la llengua que ens ha fet qui som. I, joder, perquè és preciosa. És la nostra llengua i ha de ser també la nostra revolució.